Doncs mira, avui és el Cyber Monday, que és un altre invent perquè gastis, perquè vagis a comprar. De fet, la seva història és que és justament el dilluns després de la celebració del Dia d'Acció de Gràcies a Estats Units, que ja saps que és dijous, just el dia abans del Black Friday, del divendres negre. I el Cyber Monday el que fa és potenciar en el seu moment les vendes online. Les vendes online, que avui en dia ja no cal, perquè la majoria de compres que s'han fet al Black Friday ja han estat online. En fi, una excusa més perquè treguis la targeta, si encara la pots agafar, i gastis. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com estàs? Comencem setmana, la comencem al novembre i l'acabarem ja al desembre. Avui, 28 de novembre, són les 12:21 minuts, hores d'ara, pràcticament amb 13 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem llevat avui amb pluges a Lleida, minces com darrerament, ja comencem a estar acostumats i no és que sigui una bona... no és que ens vagi bé, 2,6 graus a Lleida, però ha estat també ben repartit a la resta del territori. Per exemple, 5,4 litres per metre quadrat a Pobla de Cérvoles, 4 al Vilosell, 2,6 al Soleràs, 9 a Tordera de Granyanella, 7 a Torà, 2,4 al Matret, 3 al Picat, 4 a Rialp, 4,8 als Omellons, 7 a Guissona o 5 a Arbeca. I, per cert, ara ja tenim sol, hi ha hagut pluja aquest matí, però hem tingut ja aquest cap de setmana la primera glaçada a Lleida, concretament el dia 27, ahir, vaja, abans d'ahir, menys 0,8, menys 0,8 graus de mínima. Això és una glaçada, si vols, tècnica, però és una glaçada, és per sota de 0 graus. L'Armando Álvarez, que és qui em passa totes aquestes dades, ha fet un càlcul, una gràfica entre quants dies han passat des del darrer dia que hem estat a 30 graus fins al primer dia que ha glaçat. I resulta que la mitjana són 2 mesos entre el darrer dia de 30 graus i el primer dia de la primera glaçada. La mitja. Aquest any ha estat el període de dies més curt entre els de 30 graus, que va ser el 27 d'octubre, i la primera glaçada, 27 de novembre, un mes. Un mes ha passat des que estàvem a 30 graus fins a la primera glaçada. Per això et dic que la roba d'entretemps, pobra, cada vegada està amb més desús. En fi, va, que buscarem tot seguit la previsió meteorològica. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de temes d'advocats amb el Josep Lluís Gómez. Parlarem o posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. També, amb tot això, ens plantarem a la una. També parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. I encara ens quedarà temps per parlar d'esports. A 2:15, amb la radiografia, amb l'Albert Square, Xavi Pérez i la Vanessa Ortega. Però abans marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, com et dic, pràcticament 13 graus a la ciutat de Lleida. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel sense descartar precipitacions i ruixats, sobretot a la Vall d'Aran, allà amb la cota de neu que baixarà fins a uns 1.100-1.200 metres i es podran acumular més de 5 o 10 centímetres de neu a partir d'uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, sobretot a zones del nord, amb màximes en general de 17 graus avui a Balaguer. La màxima serà de 16 a Lleida capital, de 15 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, serà del nord-oest, de fluix a moderat i serà més intens a cotes altes del Pirineu. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, esperem intervals de nuvolats al cel amb cels més ennuvolats al Pirineu, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.100-1.200 metres, amb precipitacions allà i amb unes màximes en general de 16 graus de Malla i de capital, de 9 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Això és darrera hora, us anirem informant durant el dia i quan se sàpiguin més dades, però hi ha finalment convocada vaga de metges a tot Catalunya pels propers 25 i 26 de gener del 2023. D'aquí a dos mesos, més o menys, seguint l'estela d'altres comunitats autònomes, els metges han dit prou, han aguantat massa, diria jo, però massa de massa. I han dit prou, vaga 25 i 26 de gener. L'acaben de convocar, eh? Per això t'ho explico ara, això és darrera hora. Els propers dies sabrem més informacions al respecte. Comencem parlant de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys com a presumpte autor de l'incendi en un habitatge a la plaça Major d'Artesa de Segre, a la Noguera. El foc ha cremat el pis i la dona que hi havia dins, parella de l'arrestat, ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'incendi cap a les 4 de la matinada. Passades a les 7 del matí, els Mossos han detingut l'home al mateix municipi i la policia investiga si pot tractar-se d'un cas de violència masclista, ja que els primers indicis apunten que el foc hauria estat provocat. També el jutjat d'instrucció número 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos detinguts per la mort a punyalades d'un home el passat dimecres en una baralla en un bar de Mollerussa. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la causa està oberta pels delictes d'homicidi, batalla tumultuària, lesions i danys. Els fets es van produir en un bar del carrer Beethoven, de la capital del Pla d'Urgell, on hi va haver una batalla tumultuària que, a més de la víctima mortal, va provocar ferides a dues persones més, un dels quals és germà de l'home mort. Els detinguts són pare i fill, de 62 i 36 anys, respectivament. I aquest cap de setmana, Baqueira Beret, tal com ja t'havíem informat, ha estat la primera estació en inaugurar la temporada d'esquí a Catalunya, així com la resta de l'estat espanyol. Les nevades d'aquests darrers dies, juntament amb la fabricació de neu artificial, han permès a l'estació aranesa obrir portes amb més pistes de les que preveien inicialment, amb 40 quilòmetres de pistes, un 23% dels 170 quilòmetres que sumaran enguany. El seu director comercial, Xavier Oveira, parla d'un inici de temporada pràcticament, podríem dir, que perfecte.
Un inici de temporada perfecte, no? Bon temps, bona neu, hem obert més del que teníem previst, perquè al començament no sabíem si arriben a Beret, al final hem pogut obrir també la zona de Beret, dos telecadires, total de 40 quilòmetres, jo crec que a l'inici de temporada perfecta i il·lusionat per tots. La gent gaudint de la neu pols impressionant i amb unes condicions desitjades per aquest inici de temporada.
Pel que fa als esquiadors, han destacat les ganes que tenien de poder tornar a gaudir dels esports de neu. I canviem de tema. Va, obrim plana local. Això va passar divendres, però ens repercuteix durant tot l'any. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar inicialment el pressupost de la institució per al 2023 amb els vots a favor dels dos grups de govern, Esquerra i Junts, i l'abstenció del PSC i del Comú de Lleida, després que el govern acceptés incorporar algunes de les esmenes d'aquests dos grups. El Partit Popular i Ciutadans i els regidors no adscrits hi havien votat en contra. Els comptes sumen un import de 226,9 milions d'euros amb un increment del 12,9% respecte als actuals, motivat per l'augment de la despesa en personal, la pujada de costos de l'energia, d'altres béns i serveis del tipus d'interès, però sobretot per l'increment del capítol d'inversions, que assoleix una xifra rècord de més de 45 milions per l'impacte dels fons Next Generation. El portaveu del Partit Popular a la Paeria de Lleida, Xavier Palau, diu que no han pogut donar suport als comptes ni abstenir-se pel fet que el govern mantingui el projecte de l'alberg de Pardinyers.
Per responsabilitat, si el grup popular votés a favor o s'abstingués dels pressupostos, estaríem dient als veïns de Pardinyers que la seva lluita durant 20 mesos amb el tema de l'alberg ha sigut en va perquè haguem traicionat les seves legítimes aspiracions. I això nosaltres, políticament, tot i poder estar d'acord amb moltes altres qüestions, no ho acceptarem. I això, aquest extrem, des del punt de vista de Pardinyers, té un element també que cal tenir en compte, i és que aquest mateix pressupost, ara fa 12 mesos, va sotmetre's a una qüestió de confiança vinculada al pressupost perquè hi havia una partida de quasi 600.000 euros destinat al pressupost a l'Albert de Pardinyes. I en aquell moment, com que els grups municipals de l'oposició van dir que no ho volien, va passar el que va passar. Doncs ara resulta que aquella mateixa partida de 600.000 euros aquest any és de 200.000 i els que l'any passat deien que no, aquest any diuen que sí. O diuen mirar cap a un altre costat. No passa res, però fiquen les cartes sobre la taula.
L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, agraeix l'exercici de responsabilitat, perquè va ser una de les paraules més usades, també per part del PSC, per abstenir-se. Per això l'alcalde de Lleida agraeix aquesta responsabilitat.
Agraeixo l'exercici de responsabilitat política que hem fet. Hem aprovat uns pressupostos que bàsicament ens han de permetre fer front a les transformacions i als reptes que vindran, però també a una situació de moltíssimes famílies, persones d'aquesta ciutat que estan vivint en un context econòmic i social.
Ja que fem anar la paraula per responsabilitat política, potser que tinguéssim la ciutat endreçada des de fa anys, endreçada, neta i ordenada, i això seria un altre exercici de responsabilitat, però es veu que aquest exercici de responsabilitat, aquest es veu que no sé, aquest no deu de portar rèdits. O sigui, tenir la ciutat neta, les voreres arreglades... Hi ha voreres a Lleida que fan mania, ho dic de veritat, i em sap greu dir-ho, eh? I això no costa tants diners. I està clar que el civisme de la gent i l'educació i que la gent no tiri les coses a terra hi té molt a dir. Però hi ha voreres que estan abandonades, i no a la perifèria, no. No a la perifèria. Estan abandonades, estan brutes, deixades. Si el paviment deu tenir desenes d'anys. En alguns llocs, brut, herbes, etc, etc. No pot ser que perquè la ciutat hagi crescut una mica i el contracte amb l'empresa de neteja sigui de fa 10 anys, de cop i volta s'hagi deixat de netejar tota la ciutat. No pot ser. Potser tardaran més a passar per un carrer, però que hi passin. Et puc ensenyar carrers, fotografies que m'arriben amb herbes de mig metre. I en època de no creixement de les herbes. Perquè mira, en època de creixement ja sabem que és rapidíssim, és que tampoc haurien de ser. Brutícia, trencat, etc, etc. Doncs per responsabilitat política, caram, des de l'equip de govern tinguem la ciutat neta, ordenada i endreçada. O sigui, que és el mínim. És el mínim. A partir d'aquí, escolta, ja s'esbarallaran ells entre partits polítics, si hem de destinar més diners aquí o allà, això ja forma part de la batalla política. Però el mínim, tenir la ciutat endreçada i neta i maca, això no és responsabilitat? Hauria de ser-ho, almenys des del meu punt de vista. Encara en política, l'Assemblea del Comú de Lleida finalment han triat a Laura Vergés com a cap de llista de la formació de les eleccions municipals del 2023. Vergés, que va ser la candidata més votada a la primera volta de les primàries, que va celebrar el Comú, ha mostrat la seva disposició a encapçalar la llista i l'Assemblea l'ha ratificat d'aquesta manera els resultats de les votacions de la primera volta de primàries. Els resultats ja complien els requisits de gènere del Comú i que fixen que dels dos primers llocs de la llista, com a mínim, un ha de ser ocupat per una dona. L'actual regidor de la Paeria, Sergi Talamonte, Jordi Cipriano, Anna Mayenc i Alfred Sesma, per aquest ordre, completaran els primers llocs de la llista per darrere de Vergés. I la masoveria urbana ha anat guanyant pes a Lleida en els darrers anys com a alternativa per accedir a l'habitatge, i és que, a més de donar resposta a la falta d'oferta i preus assequibles, aquesta fórmula té altres beneficis, com són ajudar els propietaris a rehabilitar habitatges, fet que alhora evita la degradació dels barris i també els dona seguretat, ja que hi ha mediadors entre masovers i propietaris. Els pioners en masoveria a Lleida són Obrint Portes, una cooperativa que ha fet d'aquesta fórmula una eina de transformació social per ajudar a trobar habitatges a joves de fins a 30 anys en risc d'exclusió social. Un dels socis d'Obrint Portes, Ferran Lladonosa, diu que la principal dificultat de la cooperativa és trobar el finançament per poder reformar els habitatges.
La principal dificultat és poder trobar qui assumeixi el cost d'aquestes rehabilitacions. Tenim el projecte, tenim els pisos moltes vegades, ens costa trobar aquesta tercera pota de saber qui assumirà les reformes. Com ha dit l'Eric, tenim infinitat de maneres de fer-ho, simplement és sentar-nos el propietari, nosaltres i qui vulgui patrocinar els projectes i trobar la solució, el win-win pels dos.
Sí, al final el problema és un tema econòmic i per acabar la nostra notícia econòmica, i és que el preu de l'oli d'oliva a granel es dispara i pressiona el mercat envasat, que properament veurà reflexat segurament aquest increment de preus.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem, doncs, de temes de lleis. De temes de lleis i de moltes altres coses, eh? Però ho fem sempre, doncs, amb un advocat de capçalera. Igual que tenim el metge de capçalera, doncs, jo crec que és interessant tenir un advocat que ens conegui i que nosaltres el coneixem amb ell, un advocat, una advocada, perquè poden anar sorgint coses al llarg de la vida i de vegades, doncs, amb una persona que ja més o menys et coneixes o que et coneixen, doncs es pot actuar d'una manera o d'una altra o es pot anticipar a fer certes històries. I mira, nosaltres tenim el Josep Lluís Gómez, que ens visita cada setmana des de Q2 Consultors. Ja saps que a internet els trobes a q2-consultors.com, que estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i aquí a Lleida, al passeig de Ronda número 57, però que a més són tan accessibles com fer una trucada de telèfon. I a més t'ho han posat fàcil amb un número que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Escolta, això no vol dir que per segons quins temes parlis amb un advocat i per segons quins temes parlis amb un altre. De fet, a Q2 Consultors, doncs, tenen un munt d'àrees on tenen especialistes en cada àrea, però tu pots tenir el teu advocat o advocada de capçalera i ja serà ella o ell qui digui, escolta, per aquest tema anem a parlar amb el meu company, amb la meva companya, que hi entén més, eh? Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
En fi, anem a parlar avui d'un tema curiós. M'he quedat amb el títol, o amb el nom de la llei, que és la ley crea y crece. I clar, si te la diuen així, ley crea y crece, doncs no sé, al final no sé si parlem d'agricultura o de què parlem, però em sembla que no va per aquí, no van per aquí els trets, eh?
No van per aquí, és una... Se la coneix com a llei crea y crece, és una llei del mes de setembre que va entrar en vigor al mes d'octubre.
Sí, és nou, això.
Novíssim, i que és d'alguna manera una llei que té la bona voluntat, i això és... força positiu d'intentar ajudar els emprenedors, val? Ah. Una altra qüestió és que i no vull ser un grunyón, una altra qüestió és que les eines que es donen realment ho aconsegueixin. En aquest sentit...
Realista. Que... Ara, tu, per deixar-ho més suau, digues, vull ser realista.
Sí, vull ser realista. Aleshores, cal difondre aquesta llei, perquè la llei és, en segon lloc, cal veure quines coses positives n'hi ha, que n'hi ha, i després també cal desmentir algunes expectatives que a vegades ens donen i que no són realistes, no? Aleshores, se vol fomentar la creació d'empreses, ¿vale? I es vol que, a més que es vol fomentar la creació d'empreses, el que es vol donar és certa seguretat als empresaris, pues perquè si la cosa va maldada, pues no tinguin un d'alta baix a nivell personal. Mm-hmm. Penseu que, d'alguna manera, encara som fills de la crisi de l'any 2007. 2007, hi ha una crisi profunda, 2007-2008, on la gent pues, ho perd tot. I quan dic que ho perd tot, vull dir que ho perd lo més essencial, que és la vivenda.
Sí.
Aleshores, per evitar aquestes qüestions, la pèrdua de la vivenda i que això sigui una crisi total, en l'any 2013... ja va haver una primera llei que es deia de l'emprenedor de responsabilitat limitada. Què feia aquesta llei? Pues aquesta llei feia, o portava aquí, importava un criteri que hi havia en altres països. És a dir, que la meva vivenda, o la part de la meva vivenda, perquè l'altra meitat pot ser de la meva dona, per exemple, la meva vivenda no quede compromesa pels meus deutes empresarials. Sí que quedaria compromesa pels meus deutes personals, però no pels deutes empresarials. Hi havia un límit, ¿vale? Per tant, allò de que jo responc dels meus deutes amb tots els meus béns presents i futurs, se tallava per aquesta via, vale? I estem pensant en la infinitat d'autònoms que hi ha, i m'és igual que sigui un llauner, que sigui un metge, que sigui un advocat, que sigui un fuster.
Home, ho trobava fins i tot just, això, perquè és que si no era complicat,
És correcte, però ja veràs on estan les mancances. I es va esdevindre una situació potestativa, és a dir, tu te podies acollir o no te podies acollir. Uh-huh. Però, ojo, si te acollies, comencem a veure les excepcions.
Ah, val.
Les excepcions. En primer lloc, això no afectava els deutes de dret públic, és a dir, els deutes que tinguin licència social, aquests juguen a part, val? Aquesta és una excepció. La segona excepció, aquesta pot ser més lògic, era que no m'excloia aquesta responsabilitat quan jo hagués actuat en una situació de frau o negligència greu en el compliment de les meves obligacions, i quan això ho declarés un jutge. És a dir, a veure, tampoc ha de ser que puguem fer el que vulguem. I sempre hi havia també un límit. Estem parlant de que no poden quedar compromeses la meva vivenda habitual, no la segona residència, i fins a un límit de 300.000 euros. Un límit que, amb grans poblacions com a Barcelona i tal, el límit s'incrementava. És a dir, la meva casa o la meva meitat de la casa no podia superar aquest d'això. Val? I la llei no tenia l'any 2013, tampoc la té ara, efectes retroactius. És a dir, no em puc donar d'alta amb aquesta llei per deutes que ja tinc.
Ah, per un deute que ja tinc reclamat, no? Val?
Aleshores, ara el que se m'està dient a la nova llei és, miri, aquesta eficàcia de protecció no solament és per la casa de vostè, sinó de tots els elements que siguin l'equip productiu. Cada empresari tindrà el seu equip productiu. Per un taxista, l'equip productiu és la meva llicència de taxi i el meu taxi.
I el vehicle, sí.
Per una persona que tingui un taller, pues, seran les màquines que hi hagi allí. Per un advocat, pues, seran els seus ordenadors, els seus estris. Aleshores, diguem-ne que no fiquem en risc ni la casa ni l'equip productiu. El pagès, pues, no sé, els seus tractors i això. El que passa és que torno a dubtar de l'èxit. Primera, perquè aquelles excepcions, i sent de seguretat social, actes de mala fe, i continuen estant. Segona, perquè també la llei continua sent irretroactiva, i fins aquí, diguem-ne, que seria lògic. Però penseu en la següent qüestió. Si això és així, i fico com a referència una reflexió que va fer l'Audiència Provincial de Barcelona l'any passat amb un cas d'un taxista. Miri, escolti, si el seu taxi i la seva llicència no entren dintre de la cobertura dels deutes, quin banc li deixarà a vostè diners?
Clar,
si jo vaig a un banc i li dic, no, això vostè no m'ho pot tocar, o jo tinc una solvència molt gran, en la qual ja no fa falta, o jo mateix me tancaré portes, en la qual és una cosa que és interessant, és una cosa que es pot ficar en marxa, que cada professió té el seu propi tarannà, la seva pròpia situació, però que en alguns casos esdevindrem en situacions a la pràctica impossibles.
Clar, salvant les distàncies és com si jo no tinc res, em compro un pis, he de demanar una hipoteca, però li dic, vale, sí, em dóna'm els diners per la casa, però no, com a garantia no disposes del pis.
Sí, el que passa que...
A veure, una hipoteca sí que és un producte que és això, no? Però per entendre'ns.
És personal i fora de l'activitat.
Sí, sí.
Però, clar, la situació és aquesta, és a dir, el que vol realment qui m'està deixant uns diners o qui vol tindre una garantia és una garantia...
Tenir una garantia.
Absoluta. Correcte. Des del moment que no li dono garantia, aquesta persona dirà, doncs no, amb aquestes condicions, no. En la qual, opció A, tindré que renunciar a la garantia, opció B, doncs no, allò no tirarà endavant. Tant, la idea... Està bé, la idea és bastant interessant, el que passa que a la pràctica les coses són força diferents.
No, són força diferents i a més us diré que és una d'aquestes situacions en el que cada persona i cada situació és diferent, amb el qual això sí que val la pena. Te'n vas a Q2 Consultors, t'asseus amb el Josep Lluís Gómez o amb una persona del seu equip i li expliques el teu cas, perquè aquí sí que és... Perquè hi ha tantes variables com persones i al món, i cada situació és diferent, i ells t'assessoraran amb el teu cas particular, que jo crec que és la gràcia. Q2 Consultors, que per telèfon ho fas molt ràpid, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, amb això posem el punt i final mes de novembre, en el teu cas, perquè ja la setmana vinent, quan tornem a parlar, estarem al desembre.
Sí, ja, com que diu fa olor de torrons i de massa pa, no?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Una abraçada, Josep Lluís.
Molt bona tarda tingueu, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-8010, al Mercat de la Concepció de Barcelona i a olilescabanes.com.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Solo hoy, Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 40% en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, belleza, ocio, supermercado, hogar. Además, consigue 3 meses de envío gratis en nuestra app y web. Recuerda, solo hoy, Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs a una setmana de la Setmana de Ponts, encara està amb energia i amb bateria cada dilluns aquí el Joel Carnicer per posar-hi somriures a les cares de la gent. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Res. Jo no sé si et silenci la companyia de telèfons o tu que et vas quedant ja sense bateria.
No, en principi hauria de ser la companyia de telèfons.
Ah,
perquè...
si tu estàs bé, eh?
Jo estic de meravella.
Vale.
Millor impossible.
Vale, vale.
Bueno, què?
Què? Això? Què dic? La setmana vinent estem a desembre ja, Joel. Hem sobreviscut al Black Friday. Avui, per cert, saps quin dia és?
Avui és Cyber Monday.
Això, Cyber Monday, que la gent ja... O sigui, el Cyber Monday ja... Diu, és que què m'expliques ara? No. Si porto entre la Black Week, el Black Friday, sí. El pre-Black Friday i el pre-pre-Black Friday, el Cyber Week, que només dura un dia, no, això ja és res.
No, és increïble l'afant de recaptar que... sí. Que ja, jo aquest any he decidit no participar, perquè dic, bueno, entre tant...
Doncs jo
tira, i tal,
no he comprat res. Sí. Jo no he comprat res, no ho entenc. No, bé, tampoc m'ho
oblidat. I a més és el que et dic, Ricard, a més és el que et dic, que realment els productes... Bueno, en algunes empreses sí que ho fiquen més barat, això és veritat.
Algunes empreses, alguns productes, eh?
Clar, però el que et deia, dic, jo que estava ara buscant mobles i tal per la casa, sí. M'he trobat que en realitat els preus eren els mateixos o una miqueta més car.
Una mica més, eh? Però amb el cartellet de Black Friday, i llavors... Claro. Bueno, com aquella cosa. Bueno, Cyber Monday avui, anem a posar-les somriures a les cares de la gent. Per cert, si vols trencar el gel en una conversa per conèixer una persona, home, no li parlis del Black Friday ni Cyber Monday, que no. Li pots dir coses com, per exemple...
Pues com, per exemple, que l'art és bo per la seva salut.
Ah.
Vale? I això m'ha semblat molt preciós, perquè diu que si tu ets una persona que t'agrada assistir a, per això, al teatre... pues al ballet, a veure pel·lis, al cine, a concerts i coses, qualsevol cosa així artística, hauries de saber que això és molt bo per la teva salut.
Vale.
Inconscientment el que fa és millorar la teva salut per a que et trobis pues això, més en pau amb tu mateix, desestressat, i fa que milloris tema de nervis i aquestes coses.
Bueno, molt bé, doncs duraràs més, vaja.
Correcte, en principi hauries de viure més i millor, sempre i quan això ho pots aprofitar i quan coneguis una persona al bar, pots explicar-li. I llavors li dius, mira, escolta, tu sabies que anar al teatre és bo per la salut i pots viure més anys? És per això que tinc 2 entrades i si vols venir amb mi, ho demano. I així ja ho lligues tot i...
Que bé t'ho prepares, eh?
Hombre.
Ho has fet? Ja. Ho has provat alguna vegada, això?
Jo, és que... Mira, si vols, el pròxim dia explicaré les vegades, les frases que utilitzava per lligar al seu moment, perquè algunes me sortien molt bé, altres me sortien molt malament, però, bueno, la idea era anar-ho provant, i com el xolo, a partido a partido.
Bueno, pues nada. No? Doncs amb això ja hauríem trencat el gel i ara sí que retornem a les notícies, aquelles que dius, però no pot ser, me l'he de llegir dos vegades, doncs sí, és.
Mira, jo estic molt content d'aquesta notícia que he llegit perquè diu que un consultor francès guanya el dret legal a no ser divertit a la feina. Vale? O sigui, t'explico. Tu ja ho saps de sobres, que jo m'apunto a un bombardeo. Sí, és a dir, qualsevol cosa que fem, pues sí, venga, pa'lante i el que sigui, no? Però hi ha gent pues que no té ganes i no passa res. Llavors resulta que aquest senyor el van acomiadar, i a més aquesta notícia és acabada de treta del forn, perquè és d'avui a les 7 del matí.
Ah, el van acomiadar?
Sí, sí, el van acomiadar perquè el senyor no s'integrava a les festes.
Mare, vale?
I el van assenyalar com a falta de professionalitat.
Vaja, però la feina la feia.
Correcte, exacte. Aquí és on està la cosa. Però és que ara resulta que, com tot, perquè sembla que sigui tot, resulta que les feines, la majoria de feines així com modernet i tal, s'estan tornant en un parc d'atraccions.
Sí.
Molts d'aquí ja ho sabeu, que jo vaig treballar en una empresa fent de guionista, no sé si puc dir el nom, però era d'una poma mossegada, no? I... I semblava que no podies, o sigui, que t'havies d'apuntar a tot, però el sou no te'l pujaven. I clar, jo els hi deia, jo era molt jove, no? I els hi deia, dic, i si en lloc de portar... I si en lloc de portar croissants a la feina i haver d'anar després a les 6 de la tarda a prendre un beure i tot, no ens apugeu el sou.
Ah, bueno, i llavors ja et van despatxar.
Clar, llavors, bueno, no, però els hi va sentar malament, perquè els hi dic, home, a mi me sembla molt bé que me portis de tant en quant a esmorzar i aquestes coses, però m'agradaria que me pugessis el sou en lloc d'haver fet tot aquest paripé de... Ara és una cultura que es diu la cultura fan and pro.
Ah.
És a dir, divertit i professional. Vale?
Bueno, tot llavors, el que aquest senyor va dir, mira, jo a mi m'han contactat per treballar, jo vinc aquí a treballar i no cal ni fer bona cara.
Correcte. Llavors es veu que ell portava com 4 anys a l'empresa, el 2014 l'havien promocionat, però ell no s'apuntava al after work, que es diu ara, que a Barcelona ho fan molt i també em fa molta ràbia això del after work. Llavors ell va demanar després, com a compensació, quan el van fotre fora, ni més ni menys que 461.000 euros. I, de moment, el tribunal li ha donat la raó perquè li han tornat la feina. De moment li han donat 3.000 euros i s'està pensant el tribunal si l'empresa li pagarà aquests 461.000 euros o no.
Bueno, mira, si sent de precedent, poca broma. És a dir, al final haurem de tornar al que era. Et contracten per una feina i després, si ets divertit i tal, doncs perfecte, però si no, no passa res mentre facis la teva feina.
Vull dir, sempre es pot anar a fer alguna cerveseta, si no et dic que no, després de la feina.
De totes maneres, si promocionem...
Que t'obligui l'empresa, em sembla com molt, molt ridícul.
Però això xoca frontalment, o sigui, és a dir, si promocionem l'afterwork aquest, xoca frontalment amb lo de la conciliació laboral i familiar.
Aquí és on vull arribar.
Clar, però això també està molt de moda, però no pots estar a dos llocs alhora, ja.
Correcte, per què no fan, en lloc de dir, pues haureu de treballar fins a les 5 de la tarda... Diuen, pues mira, avui treballarem fins a les 3 de la tarda, anirem al bar i allí farem les reunions i ho farem tot més distendido i a les 5 marxareu a casa.
Clar.
Pues això és una altra cosa, però no. Fins a les 5 de la tarda i després ves al bar, a lo millor te quedes fins a les 8, a lo millor sopes i arribes a casa, la dona t'espera en braços, amb jarra...
A dormir... Jarra.
en braços de jarra i metis a la canalla...
¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No, res, una reunió de feina.
Exacte.
Hueles a tabaco. Ah, no, ara ja no es pot dir això, que no es pot fumar als locals.
Clar. Però bueno, se surt a fer cigarros amb palanca i ja està. Bueno... En fi, que anem a passar de notícia, perquè ja ho saps que a mi me fica molt nerviós tot això, i anem amb aquesta que m'agrada i és la secció de El tonto del dia.
Ai, Déu meu.
Vale? Diu, va a urgències perquè el seu rellotge no li marca el pols, i el metge li diu que el repari.
No el pols, vale? No el pols, el rellotge.
Clar, llavors, diu el metge, visiblement enfadat, va recomanar-li també valorar els símptomes abans de recórrer al sistema sanitari. I, clar, me sembla molt correcte, perquè és com el xiste aquell de... Doctor, cada vez que me toco en la cara me duele, cada vez que me toco en la pecho me duele, cada vez que me toco en la pierna me duele. I diu, bueno, és que el tiene usted el dedo roto.
Nada.
Saps? Vull dir, vull dir, pues, escolta, si... Tu saps que tens pols, bàsicament, si estàs viu.
Home, és que anava a dir, dic, mira, en aquest aspecte, en aquest concretament, és a dir, no dures gaire sense pols, però no gaire, o sigui, no et dona temps ni anar a urgències.
Correcte, llavors...
Claro.
Vengo, doctor,
a ver, doctor, llevo 2 hores aquí en la sala d'espera sin pulso.
No,
claro,
tengo
es que...
pulso. El reloj me dice...
¿Y cómo
no
lo sabe? No, el reloj me dice que estoy a cero. I claro...
Clar. Vull dir, jo tinc la teoria de que cada vegada som més estúpids.
Sí.
I com més estudis tenim, més burros som, també. És la meva teoria. I igual que podem lligar aquesta notícia amb la que et diré ara, que diu que Alabama suspèn la pena de mort a un condemnat després de no trobar-li la vena.
A veure...
Vale, exacte. T'he deixat temps per processar-la. Vale? Resulta que l'havien de sacrificar perquè està en la pena de mort i tal, i llavors o els hi fiquen la injecció, la cadira elèctrica ja quasi
en quin,
no ho fan.
En quin país, això, m'has dit?
Estats Units, al condado de Alabama.
I això és relativament recent?
No, com que és relativament recent? Però si la notícia és del 21 de novembre.
Mare de Déu.
Vull dir, sí, clar. Llavors diu que ha passat això, no? Que resulta que l'anaven a liquidar.
Sí.
No, perquè havia participat en un assassinat d'una dona l'any 88 per encàrrec del marit. O sigui, això ja seria una altra notícia a part. Però, bueno, el cas és que tenia la condemna de mort i l'havien de matar. I no li trobaven la vena per injectar-li el fàrmac aquest que els injecten, que fa que els matin. I és el que diu, tenien fins a la mitjanit, fins que l'ordre expirés. I llavors no li van trobar, i van haver de cancel·lar la pena capital i tornar-lo a la seva cel·la.
Vale, però... I ara?
Ah, llavors què passa? Que ara aquesta setmana, en concret, aquest dijous que vindrà, el seu advocat intentarà apel·lar tot això i tal.
Home, de totes maneres, aviam, si està sentenciat a pena de mort és que l'ha fet grossa, ¿vale? Això no ho posem en dubte. Però el trasbals aquí de l'amic, que sí, que ja estàs. Ui, ara no trobo la vena. Mira, ¿sabes què? I allí hores buscant-la. Pues no, torna cap allà, que ja ens ho tornarem a pensar i ho tornarem a buscar. Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do, eh?
Claro. Clar, i llavors, hòstia, Déu-n'hi-do.
Bueno, va,
i l'assassinat també Déu-n'hi-do, perquè van...
No, que sí, que no et dic que no s'ho mereixi o no s'ho mereixi, que això no entrarem
no,
avui.
No, dic però... el cas pel que estava a la presó.
Ja. Suposo que el marit també ho està.
Clar, bueno, sí.
Home.
Perquè, bueno, resulta que aquest senyor va ser còmplice perquè el marit volia cobrar el seguro de vida de la seva parella.
Ai.
I llavors va dir, pues la mato, i així jo cobraré aquests diners.
Ah.
Vale? I, bueno, van... És que hi ha molt lío aquí. Van fer el paripé i tot, van muntar l'escena...
No, sí, ja suposo. L'assegurança se'n va enterar i no ha pagat a ningú.
Exacte, però és que aquest senyor es veu que al final no va acabar de participar al assassinat.
Ah, mare.
Però era còmplice. Llavors, bueno, la justícia que a vegades fa el que pot, i perquè està sobresaturada.
Sí.
I és un misteri d'aquests que podria ser
Va,
una adaptació.
Anem a l'acudit. Vinga, anem a l'acudit.
Vols anar a l'acudit, ja?
Sí, ja anem a l'acudit, sí.
Vale, pues, pues avui he decidit recuperar el llibre una altra vegada.
Ui, Déu meu.
De catalanes, i diu...
Ai.
Diu, ¿por qué su hijo tiene siempre la boca abierta? Diu, porque no tiene hucha, y así la gente le puede ir echando dentro monedas y billetes.
Vinga, Joel, apa, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy comenzamos con una buena noticia. Más de 17.000 medicamentos van a bajar de precio a partir de mañana. De ellos, más de 13.000 son fármacos que podemos adquirir cualquiera en las farmacias y el resto son compuestos destinados a los hospitales. Los medicamentos son uno de los pocos elementos en España que pueden tener regulado su precio de venta al público. Lo hace el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas, con aquellos fármacos que son financiados por el sistema público de salud. Ahora mismo, en nuestro país, más del 50% de los medicamentos que se dispensan en las farmacias valen menos de 3 euros, algo que resulta inaudito si lo comparamos con el coste de investigación, producción y calidad que deben tener todos estos fármacos. ¿Cómo funciona el sistema? Pues lo que limita el Estado no es el precio final, sino el precio de venta del laboratorio, que supone el 64% más o menos de lo que cuesta el medicamento en el mostrador. El resto tiene que ver con la distribución o con el IVA. Es decir, si una caja de cápsulas o de pastillas, las que sean, nos cuesta 1 euro, 64 céntimos corresponden al precio del laboratorio y ese es el que está precisamente limitado. El resto puede subir o bajar porque son costes logísticos y a esto habría que sumar el IVA que se encuentra en el 4%. Para hacernos una idea de lo que todo esto supone, en el último mes con datos registrados, octubre de 2022, el gasto farmacéutico en España superó los 1.000 millones de euros. Esto solamente en un mes. Tenemos que mirar al año pasado para ver cifras globales. Por ejemplo, este dato que puede resultar además llamativo. En 2021, el Estado financió más de 1.000 millones de recetas de las que llevamos a la farmacia. La cuenta sale a 22 recetas al año por cada español y cada receta de media supuso unos 11 euros a las arcas públicas. En dinero estamos hablando de casi 12.000 millones de euros solo en coste farmacéutico ciudadano durante todo 2021. A esto habría que sumar la factura de medicamentos en hospitales, el gasto en personal médico y de enfermería o los diferentes tratamientos que ofrece nuestro sistema de salud. La factura superó el año pasado la friolera de 81.000 millones de euros. Estamos hablando de un país cada vez más longevo. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo, por encima de los 83 años. Esto es una buena noticia, sí, pero supone que esos ciudadanos tengan también necesidades farmacéuticas que mantener y, por una razón meramente estadística, el gasto seguirá aumentando en los próximos años. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues mira, Pilar, precisamente estabas hablando de gasto farmacéutico y de sanidad y tenemos una noticia. El principal sindicato médico catalán ha convocado una huelga de facultativos para el 25 y el 26 del próximo enero en demanda de mejoras en la sanidad y del colectivo sanitario catalán. Hay que recordar que en Madrid, por ejemplo, los médicos de atención primaria y también pediatras llevan ya 8 días de huelga. Y en Lugo, conmoción por la muerte de una mujer de 42 años. Su cuerpo ha aparecido esta noche lleno de puñaladas. El juez que lleva el caso ha decretado el secreto de sumario sin esclarecer si estamos o no ante un nuevo caso de violencia machista. En Ucrania, el alcalde de Kiev no descarta el peor escenario, dice, y apunta a una posible evacuación parcial de la ciudad, de la población, ante la llegada de los peores momentos del invierno. Entre tanto, el gobierno cifra ya en 36.000 los niños ucranianos que están escolarizados ahora mismo en nuestro país, en España. Más cosas, 51 líderes religiosos mundiales de 33 países participan desde ayer en Manresa en un foro que aborda desde la fe la crisis climática cuando se cumplen 500 años del paso de San Ignacio de Loyola por la ciudad con la conversión que cambió su vida. Los participantes trabajan en la elaboración de un pacto mundial multirreligioso y multisectorial para el desarrollo de ciudades resilientes, sostenibles, seguras y también inclusivas. Y la paz siempre nos concierne a todos, aunque a menudo hablamos de paz solo cuando nos sentimos directamente amenazados, como en el caso de un posible ataque nuclear o una guerra que se libra en nuestra puerta. Son palabras del Papa Francisco en la audiencia a 6.000 estudiantes y profesores que participan en un encuentro por la educación para la paz y el cuidado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y la selección española a un punto de los octavos de final.
Antes de las noticias de España, en el grupo de Brasil acaba de terminar el Camerún-Serbia. ¿Cómo lo ha hecho Manolo Lama?
Bueno, partidazo por todo lo alto, partido emocionante, partido de alternativas en el marcador que ha concluido con empate entre las selecciones de Camerún y Serbia. Serbia lo tuvo en sus manos, 3-1 ganaban los europeos, pero una remontada en apenas 3 minutos de la mano de Abubakar, que ponía el 3-2, y Choupo-Moting, el delantero del Bayern de Múnich, que igualaba el encuentro y dejaba el definitivo 3-3, hace que de momento tanto Camerún como Serbia tengan esperanzas todavía de poder pasar a la siguiente ronda. Todos pendientes de lo que ocurra en este grupo. Brasil y Suiza juegan esta noche, pero recuerden, Camerún 3, Serbia 3, partido finalizado.
Es el día después del empate de España contra Alemania. Nos vale un punto contra Japón para estar clasificados en la concentración de España. Estamos pendientes esta mañana de Gaby, Elena Condis.
La ausencia de Gaby ha sido la noticia en el entrenamiento del mediodía aquí en Qatar, pero calma, acabó con un golpe en la pierna, no reviste mayor gravedad y Gaby estará recuperado ante Japón, aunque podría incluso descansar, igual que podría ser suplente Sergio Busquets, el único apercibido. Recordemos que las tarjetas no se limpian hasta semifinales. Por cierto, esta noche el goleador Álvaro Morata será nuestro protagonista de lujo en el partidazo de la Copa.
Recuerden que la única combinación que nos deja fuera del Mundial es una victoria de Japón y otra de Costa Rica sobre Alemania. Y en el grupo de Portugal, a las 2 de la tarde Corea gana y a las 8 de la tarde Portugal-Uruguay. Desde las 2, especial mundial en tiempo de juego a través de las FM, cope.es y aplicaciones.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una, dilluns 28 de novembre, el Cyber Monday i aquest, si és que t'ha quedat ganes de comprar, perquè és que si has estat atenta o atent a totes les ofertes, anuncis, descomptes, més descomptes, després més o menys té el mateix preu, doncs si encara t'ha quedat alguna mica de ganes, avui és el Cyber Monday, que inicialment estava destinat a promoure la venda a través d'internet. Això avui en dia no té cap mena de sentit, però és igual. És una excusa més per un altre dia, per matxacar-nos, perquè compra, 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 compra. En fi, hores d'ara. Doncs hem pujat una mica de temperatura, 14 graus a la ciutat de Lleida, fa una mica de vent, 28 km per hora, la ratxa màxima que hem tingut ha estat de 40 km per hora. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera el Moisés Camunyes i amb ell buscarem la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals de nuvolats al cel sense descartar precipitacions i ruixats, sobretot a la Vall d'Aran, allà amb la cota de neu que baixarà fins a uns 1.100-1.200 metres i es podran acumular més de 5 o 10 centímetres de neu a partir d'uns 1.300 metres. Si parlem de les temperatures, avui són més baixes, sobretot a zones del nord, amb màximes en general de 17 graus avui a Balaguer. La màxima serà de 16 a Lleida capital, de 15 a Tàrrega, d'11 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, serà del nord-oest, de fluja moderat i serà més intens a cotes altes del Pirineu. Si parlem ja de la jornada de demà dimarts, esperem intervals de nuvolats al cel amb cels més ennuvolats al Pirineu, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.100-1.200 metres, amb precipitacions allà i amb unes màximes en general de 16 graus demà a Lleida capital, de 9 a la Seu d'Urgell i de 6 a Viella. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una repassada ràpida a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que ja saps que ve, que ja t'havia avançat fa una estona, en la que ja s'ha convocat vaga del sector de doctores i doctors, dels metges, per entendre'ns, el proper 25 i 26 de gener. 25 i 26 de gener. Els propers dies sabrem més dades, però ja està convocada. Ja s'havia convocat a d'altres comunitats autònomes, també. També t'explico que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver calat foc en un pis d'Artesa de Segre on hi havia la seva parella. Els Mossos d'Esquadra investiguen si es pot tractar d'un cas de violència masclista. La dona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Baqueira Beret ja ha donat el tret de sortida a la temporada d'esquí. Ha estat aquest cap de setmana. Els primers esquiadors han gaudit de 40 quilòmetres de pistes obertes i des de l'estació parlen d'un inici perfecte on la meteorologia també ha acompanyat. I a la ciutat de Lleida, la Masoveria Urbana proporciona habitatge a 20 joves en risc d'exclusió i n'hi ha uns 30 més en llista d'espera. Aquesta fórmula permet trobar lloguer a preu assequible, evita la degradació de barris i dona seguretat als propietaris. I la UNESCO decideix aquesta setmana a Rabat si declara el Raiés com a patrimoni cultural immaterial. La Pobla de Segur, Pont de Claverol i Coll de Nargó confien que aquest reconeixement contribueixi a preservar l'ofici. El que fem tot seguit és parlar d'història, però a trossets petits, o com li diem nosaltres, a bocins.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens plantarem, ja saps, a dos quarts de dues, amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia, aquí amb aquesta plugeta que és d'agrair, exactament.
Ja, sí.
Sempre aquest ambient més tardoral, veure aigua al carrer, sempre per tot el dia, quasi, no?
Sí, la veritat és que és benvinguda, el que passa és que necessitem una mica més, sobretot per normalitzar les xifres, però, bueno, s'ha de començar per alguna cosa.
Per aquí es comença, exactament.
Totalment d'acord. Joan Ramon González, dues coses. Una, ja vam donar la notícia, amb la teva explicació també, de la pujada de la Mònica amb el ritual dels pics i repics, bueno, hem vist les imatges, i ja està col·locada i funcionant, eh?
No, funcionant encara no.
Funcionant encara no.
No, perquè ha hagut un problema d'aquests tècnics, bueno. Que cal la connexió elèctrica, és a dir, cal endollar, com que diu. És a dir, està tota col·locada a puesto, però no sona. Per això, perquè el motor que funciona per electricitat, la instal·lació havia un tema que no ha acabat de fer bé i suposem que demà o màxim demà passat, pel que m'han dit a les Carvajal, antes a Carvajal, sonarà definitivament.
Bueno,
ja no ve de 4 dies de retras.
Però sí, bueno. ja no ve d'això, però bueno, déu-n'hi-do. Però ha tornat, ja sí. La vam tenir exposada un temps, sí. La gent l'ha pogut veure, la van pujar i ja està al seu lloc.
Exactament, ja està col·locada, ja es pot veure amb una bona vista, perquè clar, és relativament petita respecte a la massa del campanar, però des del finestral que hi ha, més o menys des de la Sibila, no és exactament el que és des de la Sibila, sinó és el que hi ha al costat, allà és on està situada. Bueno. Per tant, on aniríem, per entendre'ns, cap a Sant Joan, Rambla de Ferran. Seria el finestral que des d'allí, més o menys, seria des d'on sona i es veu més bé.
Bueno, molt bé. L'altra història és que ja sabeu que des de l'Associació Amics de la Seu Vella, i és una de les activitats que estan dins d'aquest 50 aniversari, hi ha cada mes una passejadeta, l'hem anomenat així, que a priori havia de ser curta i concisa, però que afortunadament, com que la gent que va assisteix, pregunten i estan atents i atentes a tot el que es va explicant, doncs, bueno, de passejadetes ja anem quasi a passejades, eh? Però, vamos, la d'aquest mes, on ens ha portat?
Aquest mes, com arranque en Tots Sants, doncs vam pensar que podien dedicar-la a parlar de la part funerària de la Seu Vella, i la van titular Tombes i sepultures, que a primera vista sembla que sigui sinònim, i que ho és, però la idea de parlar de les tombes més modestes, és a dir, tot una tomba és qualsevol lloc per enterrar-se, i la sepultura és allò que ja està més currat, diríem, des del punt de vista de ser una cosa més espectacular. No té per què ser un mausoleo, però ja pot ser una cosa. I en aquest sentit era pues, recordar aquesta funció i les que encara es conserven in situ a la pròpia vella catedral de Lleida, i aquesta és la proposta. La primera idea d'haver-la fet a primers de novembre, que és quan li tocava, però per una sèrie de coses, de calendaris, d'agenda, del que us parle, que és el que me toca la responsabilitat d'explicar, doncs van tenir de traslladar-la a finals de novembre, però bueno. Es va fer dissabte passat, i bé, com tu dius, és a dir, al final estava prevista que faré una mitja horeta, però al final es doble el temps.
Sí.
La gent s'esplaye, i jo també m'esplayo, i anem acumulant
bueno.
Retras. Però bueno, la gent no es queixa al contrari, no?
No, ja tombes i sepulcres. On va començar aquesta passejada?
Doncs van començar a la Porta dels Apòstols, que algú dirà, bueno, i què té a veure la Porta dels Apòstols? Doncs dues coses. Per una banda, si ens fixem bé, en el timpà de la Porta dels Apòstols està dedicat al judici final. i com a bon judici està evidentment Crist jutge, assessorat per la Verge i els apòstols, i estan sortint als peus de l'efígie de Crist dels sepulcres oberts, els difunts despullats. Algú porta la mitra de bisbe per indicar que també els bisbes havien de ser jutjats el dia del judici final, i estan allà pendents a veure que com va el judici. Per tant, veure tombes i veure el judici, que evidentment alguns anirien a la glòria, que estaria representada per aquelles quatre grans arquivoltes que enormement protegeixen tota la portalada, és una glòria esplèndida la que tindrien, tot i que s'han perdut els àngels que hi haurien enganxat en els ferros que encara es veuen a el que seria aquestes arcades. I és curiós que a Lleida hi ha un infern petitet, discret, és a dir, a sobre de la mateixa porta, a sobre de la llinda, una fila molt petita, ja, a més, està mutilat perquè els fragments, els costats es van fragmentar, com se va fer quarter, però al mig encara es veuen unes bèsties que es van menjant les ànimes dels difunts condenats a l'infern. Sempre m'agrada comentar la broma, que alguna vegada ja l'hauré dit també, que el dia del judici final, ara que s'atança també el Nadal i les civiles feien el pronòstic de que havia vingut Jesús, però que després tornaria a venir el dia del judici final, doncs el dia del judici final la gent doncs que vingui a Lleida, perquè aquí sembla que l'optimisme és tan gran i per tant tenim més possibilitats. La porta aquesta, per tant, dels apòstols, com la coneixem ara, es deia oficialment del judici final. I a part de tenir aquestes escenes que ja recorden la mort, aquesta mort esperançadora de que finalment el judici ha de ser positiu per la majoria de la gent que s'ha portat mitjanament bé, podríem dir, donava accés a un claustre, i un claustre que, tot i que era obert, que era un lloc de vestíbul, d'entrada, de sortida de la gent que anava a la missa, que anava als diferents oficis, però també, no hem de perdre vista, que era un gran cementiri. I això a vegades és el que ens costa entendre. Recordem que a l'edat mitjana els cementiris estaven situats a la vora de les parròquies, és a dir, les esglésies de Lleida, els espais, les velles, com Sant Llorenç o Sant Martí, aquelles plaçoletes que tenen al seu voltant són els cementiris, és a dir, que si s'escava allí surten, i de fet algunes coses que s'han fet han sortit les restes dels cementiris parroquials. La seu també tenia el caràcter de parròquia del barri, que va desaparèixer al fer la fortalesa va desaparèixer tot el barri, però també hi havia la gent que s'enterrava a l'entorn de la catedral, i precisament en algunes intervencions que s'han fet a fora, sobretot a la Porta dels Fillols, aquella magnífica, aquella escalinata, hi van sortir prop d'una vuitantena de fosses, és a dir, que hi havia molta gent que s'enterrava fora de la catedral. Però aquesta gent seria el poble normal, el que en principi tenia més o menys el poder adquisitiu de viure en aquell barri i podia enterrar-se fora. Els que tenien més recursos econòmics s'enterraven ja dintre del recinte de la catedral. Els que eren més modestos enterraven al claustre, i els que tenien més a dintre de la pròpia església. Sempre ha hagut classes en la història.
Sí, sí, ja ho veig, eh?
Exactament. I precisament en el simposi de la Porta dels Apòstols, que es va fer ara farà quasi un mes i que ja vam comentar en aquest programa, la Francesca Espanyol, que és especialista en tot el tema aquest medieval i funerari especialment, doncs va recordar que aquesta porta dels apòstols, dita del judici final, que era aquesta presentació del judici final, el que feia també era recordar a tothom que entraven en un cementiri monumental, que era el claustre. I, de fet, quan entres al claustre, a part de les capelles, que ja les comentarem, que les capelles totes tenien un aspecte funerari, hi havia, i a la gent que és una mica curiosa i una mica observadora, sobretot, sempre veu que a sota de lo que són els finestrals del claustre, on se recolzen les columnes, hi ha una sèrie de cercles amb escuts a dintre o figures a dintre. Aquests escuts, aquestes figures que hi ha a tot el perímetre del claustre, corresponen al símbol de la família que estava enterrada als seus peus. Alguns dels oients, tothom d'aquest clar que era un cementiri cristià, a sobre dels taüts, si estan enterrats al terra, hi ha creus, però en l'edat mitjana, a vegades aquestes creus no eren com ara de dos braços exemptes, sinó que estaven esculpides en uns discos, el que es diuen esteles discoidals, que tenia una tradició més antiga, però que llavors aquestes creus es col·locaven a sobre d'on estava la tomba del difunt, i moltes vegades al darrere ficaven el nom del difunt o l'escut de la família. Llavors, a la se ho deia, se van estalviar fer aquest element extern, perquè com ja tenien les pròpies pedres del claustre, allí estan gravades. Si es pot fer tot aquest recorregut, és un tema que encara està poc estudiat, però es veuen multitud d'imatges i es pot adivinar que aquí estaven enterrats els murs perquè hi ha una muralla, aquí estaven enterrats els pinos perquè hi ha un pi, aquí estaven enterrats els salós perquè hi ha una ala, aquí estaven enterrats els campaners perquè hi ha una campana, en fi, etcètera, etcètera. Podem fer aquest recorregut, però torno a dir que cal insistir. Dels visitants, d'aquella quarantena llarga de gent que va acompanyar la visita, us preguntarem, però estan encara les restes? Doncs la resposta és que sí, perquè mai s'ha excavat el claustre, per tant, el paviment que ara ja fem està protegint, diríem, aquella terra que hi havia hagut, i sota d'aquell terra segurament estan encara totes les tombes bastant intactes, cal pensar. De fet, al pati del claustre ha hagut dues intervencions puntuals de la secció d'arqueologia de la Paeria, i en aquests fondejos que s'han fet, un perquè va caure un xiprés abans de fer la remodelació del jardí, i l'altre en l'última restauració del claustre, que es va tenir de fer un apuntalament de l'arcada, també es va fer una fonamentació, doncs es van fer les excavacions perceptives i van sortir no un ni dos, sinó bastants individus superposats, el que era una autèntica fossa comuna.
Sí, sí, sí.
Per tant, s'ha confirmat que existeix aquest cementiri físicament, perquè s'han comprovat aquestes restes dels esquelets, però s'ha excavat, diríem, el 2% de tot el que pot haver. Evidentment...
Clar, de totes maneres, fer-ho ara seria un guirigall, per entendre'ns.
Home, seria un guirigall, des de quan és una obra, seria assumir-lo com una obra, evidentment s'hauria de fer per sectors, seria, clar, i més que un guirigall, que també seria una despesa molt important des del punt de vista, perquè seria una feina que, clar, implica pas especialistes, que s'han de fer els estudis pertinents.
No, i s'ha de fer a poc a poc, i bé.
Des que surten, per saber, moltes coses, des de cronologia, edats, malalties, és a dir, seria fer... Això hauria de ser un projecte d'aquestos a mig termini, és a dir, sistemàticament anem escalant tot el claustre, anem estudiant bé les restes que van sortir, en funció de la cronologia, i veure com era la població de la Lleida medieval, perquè aquí bàsicament cal pensar que la gent s'enterraria entre el segle XIV i el segle XVII, podríem dir que són les últimes tombes que podríem dir que se farien, i podria donar informació sobre tot el que aquí seria la classe mitjana alta, la que estaria enterrada al claustre. Per tant, si ho poguéssim comparar amb altres cementiris, doncs veuríem que hi hauria diferències en l'alimentació,
sí.
Aquest tipus.
No, interessant són, el que passa és que és el que dius. Aviam, això és una cosa que potser es pot acabar fent, vull dir que no li ve d'un any.
No, i hi ha d'altres
prioritats, les coses com siguin. No.
I mentre estiguin allí...
Doncs, això anava a dir, està ben conservat, per entendre.
Sí. Però més que a vegades, quan s'ha de fer alguna obra, clar, s'ha d'assumir que existeix això i és un plus. Recordo que els arquitectes, quan feien lo de la consolidació de la finestra del claustre, del finestral, es queixaven perquè, clar, pensaven que farien aquella cimentació que havia de baixar un parell de metres solament i que seria, pum, pum, fer el forat i baixar el ciment per aguantar bé l'arcada i, clar, de seguida van començar a sortir les restes i se van tenir d'escalar, tot i que era un forat d'uns 5 metres per 5, era una cosa relativament petita, però, clar, se va tenir de fer tota la metodologia, respectant nivells... I, clar, es va retrasar tota aquesta intervenció probablement un parell de setmanes, que és el que necessitaven. Ja es queixaven i, clar, i deia, si estigués tot excavat, això no passaria, evidentment.
Sí,
seria l'avantatge, però no tocaria. De fet, a les parets del claustre encara hi ha algunes de les lloses sepulcrals, aquestes que cobririen el terra en aquella època i que ara ha passat per un terra anodí perquè no hi ha res més que un paviment de lloses normals, però hem de pensar que llavors estaria tot ple d'aquestes lloses rectangulars llargues amb inscripcions que normalment posa fulano de tal, que va morir o que va ser presbítero, que va ser una mica el seu càrrec, i dels seus, és a dir, que a sota algunes de les tombes que hi haurà no seran solament una tomba individual, sinó que pot haver com un petit ossari més gran on hi hauria la tomba del titular original que la va fer, el que va pagar, diríem, els diners, i després tots els seus familiars s'anaven enterrant allí. Algunes d'aquestes làpides estan col·locades a les parets del claustre per recordar-ho. I si entrem dintre del temple, allí, evidentment, totes les capelles que hi ha són capelles familiars, com també les que hi ha al claustre, i les capelles familiars, aquestes són aquella gent que es podia pagar ja no solament enterrar-se a la seu, sinó enterrar-se en un espai propi. En aquest espai propi, sobretot a les capelles més grans, permetien també tenir, en famílies ja destacades, doncs, un capellà, a vegades dos, que com a mínim un cop al dia fes una missa per la família, pels difunts i pels vius, i a més, aquella capella, si es feia pues, xula, suntuosa, era una època que no hi havia eleccions, però de totes maneres, si la gent entrava en aquella capella i veia lo decorada que estava, lo bonica que estava, deia, ostres, aquesta família, doncs la família dels Escobar, la família dels Moncada, jo treballo per ells, ostres, allò una mica de satisfacció pròpia i d'estar contents, no? És a dir, una mica de propaganda, entre cometes, política també servia, no?, aquestes capelles. Clar, aquestes capelles, potser la que ara actualment està més ben conservada en aquest sentit és la de l'Epifania o la dels Requesens, que es veu perfectament encara que té restes de pintura, aquell gust que tenien per pintar les parets, que ara ens crida molt l'atenció, perquè, clar, veiem ara la pedra i ens quedem allà emocionats per veure la pedra despullada, però que una persona del segle XV, si entrés a la seva lloc des d'aquestes capelles i les veguessin com les tenim ara, i perquè no teniu diners per pagar quan una mà de pintura, no podem, això està pintat, i si les pintures són xules i amb figures, millor, però si no teniu diners, doncs feu el que és el que passa en aquesta capella. En aquesta capella de Requesens es veu que primer havia hagut les pintures ben treballades, perquè s'endivina que hi ha com unes figures i diners, i després ja no van tenir més diners, i la segona repintada es van limitar simplement a pintar repassant els carreus. Espera que això, en aquest sentit, interessant. En aquesta capella, precisament, hi ha l'última sepultura ja monumental que tenim a la catedral, que és dedicada a un dels membres de la família, Lluís de Requesens, que va ser governador de Catalunya a principis del segle XVI, però que va morir a Barcelona i mai va utilitzar aquesta capella ni aquesta tomba, que va quedar buida i mig trencada, com després va passar a convertir-se en quarter. Aquesta capella és l'única que té una cripta a sota, que ja se'n centraria la resta de la família, que s'entra per l'exterior, actualment està també buida, no? I per aquí, doncs, van recordar altres capelles, com podria ser la dels Moncada, que al segle XIV va ser una de les famílies més importants de Lleida, perquè es van, i de Catalunya, perquè es van entroncar amb la família reial a través de Ramon de Moncada, que es va casar amb la germana de Jaume I, la Constança, la Constança d'Aragó, i van desenvolupar sobretot el Baix Segre, perquè és la dot que li va donar Jaume I al Ramon de Moncada, la baronia de Moncada, després el comtat de Moncada i el marquesat de Moncada, que és capital Aitona, després Serós, i que tenen a Vinganya el ser sepultura, però que aquí a la Seudella també van poder tenir simbòlicament en la capella més important que actualment està pendent de restauració el seu àmbit, i que es conserven dos dels jacents de les sepultures que hi havia, un que simbolitza el cavaller, el guerrer, amb l'escut dels Moncada clar, i l'altre que simbolitza la saga, la part de l'estirpe femenina, que seria l'entroncament que a través de la Constança fa la família Moncada en la Casa Reial, i per tant allí es veu compartir l'escut dels Moncada amb les quatre barres de la corona d'Aragó. Per tant, és tot un missatge d'història, i això serien escultures de principis del segle XIV, serien de les més antigues, juntament amb una altra que hi ha al creuer, que és la del Pons de Vilamur, que s'ha restaurat ara fa poc, un dels bisbes que també va tenir Lleida a principis del segle XIV, i que formaria part d'aquells bisbes de la catedral que no tenien una família al darrere per tenir capella pròpia. Llavors, el capítol de la catedral s'hi feia una sepultura important al propi claustre, perquè hi hagués com una mena de gran mausoleu en tot el claustre. Aquestes sepultures estan documentades que hi hauria pràcticament davant de cada pila una, s'han perdut totes, menys aquesta, la del bisbe Pons de Vilamur. I després tenim dues sepultures esplèndides.
Dona un minut, Joan Ramon. Clar, això és com la passejada.
Sí, al presbiteri tenim una sepultura. Aquesta seria ja del gòtic del segle XV, és la del Berenguer de Barutell, que va ser un canonge que va lluitar pels interessos del capítol en contra de la família Sant Climent, que eren els senyors d'Alcarràs, i que ell defensava els interessos del capítol a Montagut, i que, bueno, aquí teníem per una pel·lícula de l'Oest, és a dir, un dia que pujava de la ciutat cap a la Seu, doncs una quadrilla de sicaris lo van assassinar. Caram. Perquè la família es va vengar perquè estava defensant massa efusivament els interessos contraris amb ell. I per això el capítol lo van enterrar en un lloc de privilegi, que és el presbiteri. I l'altre personatge curiós és el Berenguer de Gallar, un mecenes que va tenir la catedral, que ell, com li tocava, es va enterrar al claustre. Però el capítol va quedar com una mica, dic, ostres, no pot ser aquest home que ha fet tantes coses per la catedral que lo tinguem aquí al claustre com un mes d'aquestos que tenim, i li van fer una tomba especial que està sobre de la porteta del lavacrum, aquella que permet sortir com a porta de servei. Lo van col·locar dalt, enlairat, en una posició estranya, mig tapant una finestra, però és una de les tombes més singulars i que demostra aquest agraïment que tenia el capítol per aquest personatge de principis del segle XV. I per acabar, i això sí, rematem, recordar que també tenim enterrat les restes reials d'Alfons el Benigne, l'únic rei de la Casa d'Aragó, que va voler ser enterrat a Lleida i que va tenir unes vicissituds perquè va estar enterrat al Comitè Sant Francesc, d'aquí va vindre la Seu, després a Sant Llorenç, a la Catedral Nova, i a la Catedral Nova va tornar a la Seu d'Ella, on està enterrat a partir de l'any 1986, quan l'Associació d'Amics de la Seu d'Ella va desenvolupar tot un projecte d'identificar aquestes restes i ubicar-lo en aquest ossari que s'ha situat al Creuer, i on se recorda aquesta figura del rei que va conquerir Cerdanya i que ahir està enterrat amb la seva primera esposa, Leonor de Castella, i el seu primer fill primogeni. Però aquí, al darrere de tots aquests, podríem explicar diversos programes la història que hi ha, que és molt interessant. Per tant, això seria una mica la passageta que vam fer i que vam acabar com sempre bevent un refresc a la Sibila, recordant els 50 anys de l'associació.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, que aquestes passejadetes donen per molt, i a més són aquells bocinets d'història, mira, fent anar el nom de l'espai, que també agraden de conèixer, que després també pots explicar amb una reunió familiar o fent una visita amb amics o amb coneguts a la Seu Vella, dius, escolta, mira, que t'explico per què hi ha això aquí, eh? Per tant, és força important. Joan Ramon González, amb 10 segons, la següent està programada pel 8 de desembre, per tant,
correcte,
si no feu pont, hi ha aquesta següent passejadeta, que com no podia ser de cap altra manera, i al ser el desembre, és Nadal a la Seu Vella. Aquest és el títol, eh?
Exactament. Veure els elements que recorden el Nadal a la Seu d'Ella, aquesta la fem en cooperació amb la Seu d'Ella de Pessebristes, i després de col·locar el pessebre, que cada any es col·loca a la Seu d'Ella el 8 de desembre, doncs després farem aquest recorregut que ja hem fet altres anys. Per tant, serà repetir-lo amb alguna novetat que sempre incorporem per veure doncs, les estrelles de Nadal de pedra que hi ha, les imatges que recorden el naixement de Jesús... En fi, també dona per si, crec que serà interessant, acabant amb el Sant Drap, la nostra gran relíquia
especial.
Que teníem, que també val la pena de parlar.
Recordeu que assistir a les passejadetes és totalment gratuït, que l'únic que heu de fer és el mateix dia, en aquest cas el 8 de desembre, a les 12 del migdia, estar allí... i d'allí començar. On sortirà aquesta?
A la
Porta dels Apòstols,
Sempre surten de l'entrada de recepció.
Perdó, al costat de la Porta dels Apòstols, que és l'entrada del monument,
Sí, sí, d'allí quedem tots, i a partir d'allí, pues, en funció del recorregut, es movem cap a una banda o cap a l'altra, però quedem a recepció.
Molt bé. Joan Ramon González, com sempre, un plaer. Ens escoltem. Estava mirant, no et toque. Sí,
no toque
fer festa.
Tenim la setmana de l'aqueducte, però no pot ser
No et toque. Bueno, però mira, el dilluns, després, si vols agafar-te... No, que el 18 tens la passejadeta, vull dir que no pots.
Bueno, potser agafo la primera part del pont.
No, que el 5... El 5...
Si tenies per telèfon, el programa...
Bueno, vale.
Potser lo podria escapar-me i el dia 8 sí que estaré per aquí.
Molt bé. Joan Ramon, cuida't força.
Igualment, Ricard, cuideu-vos tots i bona entrada de sempre.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa tu futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
1,000,000 de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que anem ja directes a les dues. Anem a parlar d'esports a la nostra tertúlia de la radiografia. Hem pujat a 15 graus ja a la ciutat de Lleida. El vent també ha pujat. Ja tenim una ratxa màxima de 49 quilòmetres per hora. Ja ha deixat de ploure, ja fa estona. Hem sumat, no res, ni 3 litres per metre quadrat, almenys a la ciutat de Lleida. Va, directes cap a les dues, amb resultats d'aquest cap de setmana. Hem tingut hoquei femení. L'Alpicat va perdre la seva visita al Bigues i Riells, 7-3. El Vilassana va guanyar a la seva visita al Manlleu, 2-3. Primera victòria del masculí amb hoquei, del Lleida Llista, a casa més, 5-3, davant del Voltregà. Aquesta era necessitadíssima, aquesta primera victòria. Com també ho era la de la M femení, 0-1. No era el lloc més propici per fer-ho, 0-1 davant del Eibar, que eren les líders fins ara. Amb aquest resultat, la M surt de la zona de descens. També surt de la zona de descens el Lleida Esportiu, que va guanyar ahir 0-4 davant de l'Hèrcules d'Alacant. El Lleida Esportiu es col·loca 12è, just fora de la zona de descens. I dues derrotes en bàsquet, el Cadí la Seu 68, Vizcaya 70, i el Força Lleida, que va caure la seva visita a Andorra, 90-75, i també van caure el Balàfia Volley 3-0 davant del Mediterráneo Castellón. Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley. Què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
Xavi Pérez, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Avui la cova t'ha deixat temps?
Sí.
Per venir?
Sí.
Avui
sí.
Som tots, eh?
Avui som tots.
Ho vaig dir ja l'altra vegada, ho podeu escoltar, eh? L'Albert Escuer està al davant de la cova versió bàsquet.
Això és divertiment, home.
Sí. Bueno, però porta el seu temps.
Sí, no, porta el seu fet, sí.
Porta el seu temps i gràcies a això suposo que potser acabaràs descobrint més intríngulis del bàsquet i del que passa entre bambalines, no?
Bueno, i copsar també una mica com està l'ambientillo, que, bueno. que sempre és interessant, no? I donar veu als aficionats. Que...
És amic dels àrbits.
No, aquests no, no.
Ah, no?
Clar, de fer xup-xup.
A dintre de la cova, ells és amic dels àrbits.
Per veu, per malament, però que parlin de tu, ja està.
Ah, això sí. Molt bé. Vanessa, què ha passat?
Que van anar.
Anava molt, havia molt refredat.
Són d'aquests partits com, bueno, com li va passar el Força, no, a Valladolid, això, que no has baixat de la furgoneta. I no ens va sortir res. Vam començar molt bé, guanyant 11-5, 12-5, però després ens vam desconnectar i no vam saber agafar el tranquillo al partit. I és d'aquells partits que veus que serà impossible que guanyis.
Bueno. 13 punts, just a la meitat de la classificació, encara estem en una zona de tranquil·litat. Proper partit a casa, que serà el desembre ja, el 3 de desembre, dissabte a les 4 de la tarda davant del Torredembarra.
Sí, aquest partit també és com el de Mediterrani, no? Però passa que aquest és el Juanjo Garra i sí que és veritat que el nostre pavelló és molt difícil que ens guanyin, però això és esport, això va de que tothom jugue i que tothom té les seves possibilitats, però sí que dissabte, a priori, hauria de ser un partit que es quedi a casa.
Recuperem tots els jugadors, ja?
No tots.
Encara no?
No.
El que us passi?
No, mira, tenim dos centrals, el Didac Salas, que està a Oporto, d'Erasmus, el Carles Terza, que està fent el doctorat a Finlàndia. Leo...
Això t'ho van dir abans de
sí,
la temporada.
Sí, això ho sabíem. El Leo Misere, que té una lesió al genoll, veurem què passa. Dissabte li van fer una ressonància i veurem què passa. I, bueno, i el devenir del dia a dia, doncs, que pues, a vegades per temes laborals, per temes personals, doncs, hi ha jugadors que hi ha algun dissabte que han de fallar i ja està, no, pues, això. 3-4 baixes tindrem segur.
No deixa de sorprendre'm com amb esports minoritaris vull dir de repercussió.
Bueno, jo he de lluitar per això, jo crec que ara ja no som minoritaris, som poc mediàtics, perquè el voleibol té...
Poc mediàtics, com canvia la vida d'un jugador professional?
Sí.
Sí.
Un jugador de segona divisió A de futbol només es dedica a futbol.
Mira, jo sempre ho hem dit, i em sembla que algun dia ho vam comentar aquí, no sé si va ser aquí o un altre lloc, però jo recordo aquell any de la Copa del Rei de l'hoquei, patins, Lleida llista blava, que havia set campió d'Europa, que anem i ens petem al Reus, que dius, hòstia, és un resultat. Jo me'n recordo, era un dijous, trucar a l'Albert, doncs, el Folguer entrenador, per fer vestidors, i dir, bueno, celebrau, i me diu, celebrau, no, no, que jo demà a les 6 del matí m'aixeco.
Claro.
I dissabte jugar a les semifinals, però ell divendres a treballar, i com ell, tots els jugadors, però, no? Llavors, bien. Bueno, doncs, desgraciadament, doncs aquesta és la realitat de l'esport en aquest país, que no sigui futbol o bàsquet.
O bàsquet, i ja està, eh?
Sí. I després a l'hoquei, al Barça i al Deportivo Liceo, i para de comptar, hi ha un vòleis, no sé si a Superliga hi ha doncs, també algú professional, però...
No, quan deia minoritari em referia no a que no sigui ni de nivell ni res d'això, sinó que si el que dius pot ser poc mediàtic o poc seguit, el que sigui, no? Però si no és futbol o bàsquet, no hi ha manera de viure d'això.
Clar, és que ahir els jugadors arribaven vora a les 8 del vespre i avui a treballar com tothom. Vull dir que aquest és el tema, no? I ahir pues, un viatge a Castelló, a veure, no és que estigui superlluny, però bueno, pues, van aixecar a les 7 del matí.
Fas
bueno,
tot el dia.
És tot el dia ja i tot bueno, el dia. Al final... Tothom tenim la... Però vull dir que no hi ha excuses, eh? Abans us he dit, fora de micro, quan guanyes es dona la cara i quan perds també s'ha de donar la cara i ahir no va ser el nostre dia i ja ho vau veure a xarxes que vaig posar merescuda derrota perquè no se li ha de traure, no se li ha de traure el mèrit a Mediterrània que va fer un gran partit.
El que passa que aquí el problema és que estem parlant de la precarietat dels esportistes però les federacions tracten les lligues com si fossin professionals, perquè exacte. Tu has de pagar un cànon, tu te gastes una pasta amb arbitratge, tu has de tenir un requisit al pavelló, tu has de tenir una sèrie de coses que dius, vale, jo faig una lliga professional, però després, a la veritat, vull dir, els protagonistes, que són els jugadors...
Sí, hauria d'anar de la mà
tot, passa al vòlei, passa a l'hoquei, passa a l'handbol, passa a tot, bueno, tret de futbol i bàsquet, passa a tots els esports, estan molt en precari.
Sí, hauria d'anar de la mà, això, eh?
Bueno, el Sergi, que va venir la setmana passada al pavelló, clar, nosaltres hem de tenir unes prestacions com si fóssim professionals. És a dir, un cap de premsa, una persona que faci fotos professionals, tot això té un cost. O sigui, no és... No? Vull dir, que s'ha de fer una crònica... Vull dir, que et demanen moltes coses que en realitat després no es veu també reflectit a la pista, no? I, bueno, aquesta és la trista realitat i és així. I amb això hem de conviure i torno a dir el mateix. Ni fent-te la víctima ni solucionant res... Per tant, a tirar endavant.
S'incorpora Sergi Tor, ho fa cada dilluns, vull dir, no podem dir que com que ha guanyat el Lleida ve cap aquí, perquè quan no guanyava també,
No m'ho creia, el 0-4, la veritat. No m'ho creia. No m'ho creia el 0-2.
Llegia un tuit de l'Albert Square i després vaig fer compte i dius, és veritat, quasi havíem fet tants gols en un partit com en portàvem a la Lliga, que en portàvem 5.
Sí.
I n'han fet 4 en un partit,
Sí. Bueno, ja és el
que penso. I tot per acabar abans, ahir Vanessa Ortega va fer de periodista, no de presidenta.
Bueno, és que
perquè no és habitual
que un club monte, no?
Assumeixi injusta derrota i no m'està bé.
Cap de premsa.
No, perquè a vegades que hi ha derrotes que dius, ostres, és que podíem haver guanyat perquè ens ho mereixíem, no? Perquè tots sabem que hi ha partits d'aquest tipus, no. Però és que ahir no ens ho mereixíem, vull dir que és així.
Aquest queda clar i jo crec que això honra a les persones, vull dir, les coses són així.
Jo del Lleida el que et deia és que jo prefereixo guanyar 4 partits a un que un
0-4.
Això està clar, però al Lleida sí que se li ha de donar el mèrit de saber guanyar contra 10.
Sí.
Bueno, vull dir, perquè... Són més que 3 punts, jo crec,
clar, partit, eh? La gent se pensa, ja està, t'has quedat amb 10 i ja està, no. El que passa que també és cert que la jugada de l'expulsió coincideix amb el primer gol. Vale? Llavors és la tormenta perfecta, però a partir d'aquí ho has de saber gestionar. Jo comentava fora micro, nosaltres amb el juvenil ens palmàvem 0-1 el dissabte, ens quedem amb 9 i empatem. I quan expulsen un del rival, ens marquen l'1.
No?
Vull dir que això de les majories al camp s'han de saber gestionar, i el Lleida la va saber gestionar molt bé, i al final se va acabar, doncs, fins i tot gustándose, no?, que diria el clàssic, amb aquest 0-4, que espero que serveixi, doncs, per aixecar la moral, però que no serveixi per tornar-nos boixos una altra vegada i pensar-nos que ja està, ja s'ha acabat. Hi ha plum d'infecció, a partir d'ara ja...
No.
El primer que se torna boig és l'entrenador.
Però ho va passar molt malament. Jo havia molt...
Tot passa malament.
No,
i l'aficionat no passa malament.
Sí, per això jo...
Aviam. Tu saps que cada partit portàvem un porter diferent. Han repetit dos vegades el mateix porter. No pot ser, a més, ha tornat Mahara.
Ja va dir que depèn de com s'aixeca. No sé si ho va dir seriosament o no, això. Espero que no. És curiós perquè el partit... Mira, això va per barris, Vull dir, van acabar l'afició emprenyada amb la seva junta, l'Herbert Hércules d'Alacant, que, bueno, són 14, estan en descens, i van perdre 0-4 a casa,
Bueno,
jo crec que bueno,
això ja ho hem vist no. Nosaltres al camp d'esport.
No, bueno, no ho hem vist d'aquest nivell. El que no hi havia l'absència de presidents, però si no entra la policia... És a dir, les informacions avui de la premsa d'Alacant són...
No, hi ha vídeos són, que roden, exacte, que la policia nacional va tenir que intervenir perquè...
Antidisturbis, eh?
Hi havia els típics aficionats que primer s'encanen a la llotja, però després, clar, tancar un altre ja no és que tancar, és que vols saltar a la llotja.
Ja.
Dius, bueno, vale.
Són 23 anys, un mateix president del Totxo, Enrique Ortiz, és un desastre.
És l'Hèrcules.
És l'Hèrcules.
És aniversari.
Clar, parlem del Lleida, que és un històric, però com té l'Hèrcules.
No, és aniversari.
Igual pitjor que nosaltres i és molt més històric que nosaltres.
No, sí. No hi ha ni punt de comparació.
Però justifica això, eh?
No, que no justifica, però és la rivalitat.
Però mira, això s'explica que això de la segona ref, tercera ref, és un pou. Bueno, totes les ref, sí. Les federacions, la primera, segona, tercera federació, i que la gent no hi vol estar aquí. Però sortir és molt difícil, eh?
Jo, una mica, el 0-4 d'ahir és inesperat. El que diu l'Albert té raó. El millor que va fer el Lleida amb el 0-1 ja en deu és no tancar-se.
Exacte.
Cosa que, per exemple, aquí va fer Manresa, que va venir líder. També es va col·locar 0-1, eh? No, l'expulsió va ser al minut 1, però va ser 10 minuts, es va tancar i vam empatar 1, i molts equips se tanquen. Per tant, amb això ho va fer molt bé el Lleida, de no tancar-se, buscar el 0-2, el 0-3 i tranquil·litzar el partit.
Va canviar la manera de jugar, totalment.
I jugar... Més junts, per fi més junts.
No, va jugar com el dia de l'Alavés.
Clar, més junts.
I jugar amb els nervis del rival.
Correcte, però
li passa a l'Ebro, li passa al Deportiu Aragón, dius, bueno, a veure, també els objectius són els que són, però clar, és que és l'Hèrcules que ja ve uns mesos calentets, que estan pitjor que nosaltres a la classificació, i que és normal, doncs, que, bueno, estic així.
Però, de totes maneres, volia introduir l'altre tema que parlàvem amb la Vanessa, el Xavi i l'Albert dels esports amateurs o no. Jo aquí també posaria el futbol a partir de la primera federació.
Sí.
Perquè l'altre dia vaig llegir el Badalona, el president del Badalona, bueno, els jugadors són uns desgraciats, pum, pam, tots al carrer.
Pereira també va dir que...
No, val, bueno, però ho va dir amb una mica més de classe, l'altre va dir. Però el president del Badalona va dir, amb la seva desbarre, el Badalona juga al grup del Lleida, que el que més cobrava era 3.500 euros...
Al mes.
Al mes, sí. I el que menys, 1.400.
Déu-n'hi-do.
Sí. Nets, va dir. I ara vaig fer números.
A segona federació.
Sí, sí, sí. I vaig dir, bueno, fico de mitjana 2.500. Ràpid, sí. De mitjana. Mm-hmm. 22. Mm-hmm. Pues vaig ficar ràpidament...
Mig quilo d'euros.
Mig milió d'euros.
Sí. Net.
Home, no.
Net, però calcula.
Al mes no. Al mes serien 50.000.
Exacte.
A l'any.
50.000 al mes.
50.000 nets, que són 80.000 pel club.
Exacte. Vaig ficar al mes 80.000. Més entrenador.
Un milió.
Bueno, sí, sí, ja parlo al mes.
Això és un milió brut a l'any.
Correcte. Ja ficau 80.000 de jugadors, més personal, de cap de premsa...
Sí, sí.
Me va sortir 120.000 al mes. Badalona. 120.000 al mes.
Un milió i mig.
Val. 120.000 al mes vol dir que els ha de pujar algú. O sigui, aquest és el juguet de Pereira, a segona, però com el d'Ortiz a Alacant, com el a Teruel, el senyor no sé què, o a Saguntino, perquè els jugadors més o menys cobren igual, perquè cobres per la categoria. No cobres. Llavors, encertaràs millor o no? I això vaig dir, 120.000 euros al mes un equip de segona federació.
Déu-n'hi-do.
Que no crec que els generen, els clubs a aquest nivell no els generen.
Aquí tenen jugadors que cobren 3.500.
Jo vaig dir al president de la Badalona, jo dic el desbarre que va tenir, dic, jo tinc jugadors a 3.500, que són el que més cobren, i el que menys 1.400. Però aleshores... El Sánchez, te dic la font.
Però aleshores passa el que passa, que al novembre ja estem amb impagaments, al desembre, en la primera finestra de denúncies AFE, doncs ja els clubs fan de més i menys, demanen una pòlissa o el Paganini i fiqui la pasta, doncs perquè si no pagues al desembre, vull dir, te'n vas a prendre pel
cap. L'Alcoyano, a primera federació, va dir que tancava el desembre, anava líder, eh? I ha sortit ara el Ramírez, que ha estat a l'Hèrcules i ara a la Can, no sé com, però divien 1,5. El Nàstic de Tarragona, que és un equip modèlicament gestionat, l'any passat va palmar ingressant 5, ingressant 5 milions d'euros, ingressant, va palmar 1,5.
Ah, doncs, aleshores,
aquest 1,5 es fica un suec.
Aleshores,
es posa un suec.
Aleshores,
per tant, clar, sempre hi ha algú 1,5.
Però aleshores, Sergi, el Nàstic no està perfectament gestionat. Perquè si ingressant 5 en cas que és 1,5, és que...
No. L'Intercity n'ha perdut 5.
No.
No, 5 milions, va dir l'altre dia en bolsa.
Fíjame, sí.
I
el Barça 800, i el Madrid no és el Florentino.
El City.
L'Intercity, no crec que es diu Intercity.
Jo crec que en un moment o altre s'haurà de ficar una mica d'esme i fer el que fa la Lliga de Futbol Professional.
Sí.
És fiscalitzar els clubs. Perquè com pot ser que un tio de segona rep li paguis 3.500? Però que estem bons. Si el salari mínim a segona A són ara, crec que està en 85.000...
A segona A, però...
A segona A estem parlant de 7.000. Com pot ser que aquí hi hagi un tio que cobri 3.500?
No, home, no.
Vull dir, no, llavors això és responsabilitat.
Igual, dos a 3.500 a segona federació.
Hi ha 5.000, hi ha 5.000, i també hi ha clubs que els tios els hi diuen 120.000. Els hi paguen 40.000 només d'entrada, perquè llavors ja tiren tot l'any, i a canvi no me denúncies, i després deixen de pagar. Només els hi paguen els 40.000 de la primera mensualitat. I amb això els jugadors ja tiren. I quan arriba el maig i el juny és quan ens comencem a queixar a la Diputació, a l'Ajuntament, als sponsors, denúncies a fer, tal... Ja està, però això és perquè algú permet. Algú ha de fiscalitzar aquestes barbaritats.
Evidentment.
No es pot cobrar 3.500 a segona ref si no el generes.
Claro, ojo, és això.
Si generes 3 milions, hòstia, com si em pagues 10.000.
Amb els marges i les fórmules de tu quan generes, quan ingresses, quan generaràs,
no
quina és la teva
és
massa de socis...
I insostenible.
I quan et pots gastar?
Si
no pot ser, i a partir d'aquí...
Jo la font, La font que va
que
puguis.
Sí, que no, no diem que no, però...
Ho va dir el president, que va desbarrar perquè perdien de perdre...
Però és que és la realitat.
Però és que no pot ser, no hi ha manera d'aguantar-ho, això.
Però cada any tenim un munt de notícies de jugadors
que acaben perdonant
deute per poder marxar.
La Lliga, no? Lo que no pot ser és que se deixin fer això.
Mira.
Si extrapoles això, perdona, Albert, si extrapoles això amb la feina normal de cada dia...
És com un altre món.
No, és que no pot ser-hi.
Ja ho sé.
Si tu ets autònom o tens un negoci i no pagues... se te tanqui.
Però mira, l'Albert...
Però aquí no passa.
L'Albert que ho segueix.
Però això és de fiscalitzar.
Mira,
la Lliga de Futbol Professional...
Albert, tu que ho saps, a final de temporada, cada any tenim notícies de jugadors que acaben marxant...
Que sí.
Perdonant el que li deu.
Que l'ha de tancar, la federació.
Algú ha de fiscalitzar. Mira, el Tebas té molts defectes, Javier Tebas. Però amb això sí que és... O sigui, tu quan puges al futbol professional... O sigui, us en recordeu del Lorca, quan el compra xino aquell? Que semblava que el Lorca era un planeta de Champions. Ells pugen a segona... I se'n van a l'FP i diuen, pressupost, 18 milions d'euros.
No, l'Almeria ara.
I el Tebas diu, quieto parao, demostra'm aquests 18 milions. No, que jo ficaré... Que... No, a mi no m'expliquis la teva vida. Clar. Tu fiquem 18 milions d'euros damunt de la taula...
Avals.
Vale? O documents conforme en ratifiquin que tu generaràs 18 milions d'euros. I, evidentment, no ho va poder fer. I el Lorca prendre pel sac. Però és que no pot ser. I això la Lliga de Futbol Professional, abans de començar, demana el pressupost als clubs. Ells fan una auditoria i diuen, tens això de televisió, tens tal no sé què, no, tu 18 euros no els tens ni de
conya. Quan sos assistents?
Per tant...
Fan aquí res.
Has de tenir un límit salarial, que és aquest, i després estableixes límits salarials amb els futbolistes.
Vale, però...
Te pots gastar tant en plantilla.
Si canviem d'esport i anem a los grans, parlem de bàsquet, el Barça té 36 milions a la primera plantilla.
Mentida, en té més de 40.
Madrid, i el Real Madrid en té també pèrdues de 31 i 32 milions l'any.
Ja saps que això ho aguanta el futbol.
Per futbol.
De bàsquet.
Però això també desequilibris els altres.
Sí, no, clar.
Tenen dos plantillons.
Sí. Però això són dos fets extraordinaris, perquè no són clubs de bàsquet, sinó són clubs de futbol que tenen una secció de bàsquet.
De 36 quilos. Jo m'ha sorprès el volum econòmic, dels dos.
No, el Real Madrid en tenia 43 milions d'euros i el Barça 42 milions d'euros de pressupost. Que dius,
però... La primera plantilla valia 36, més clar, entrenadors, viatges...
És una barbaritat.
De totes maneres, Sergi, també et diré que per poder competir a Europa s'han d'alinear amb el que tenen els altres.
Però...
I llavors, si ho fan, ho haurien de fer a tot Europa, això.
Sí, però tu dius, però el Madrid ha cascat. Sí, però els ha cascat. No hi ha cap jugador que s'hagi quedat sense cobrar. Vale, i cap entrenador.
Però també és un dòping especial econòmic.
No, home, clar, total.
El Madrid va perdre 31 milions l'any passat.
Sí, home, que sí.
31.
La sessió de bàsquet.
Sessió de bàsquet, 31.
Declarats.
Bueno, declarats, bueno.
Els números del Madrid només els sap el Florentino. Vull dir, oblideu-lo.
Però
a tu també.
A
tu també, per WhatsApp. Vale.
Bé, abans de que se m'acabi el temps, Xavi Pérez, victòria del Lleida llista.
Ja toca,
ja
toca.
Se necessitava ja,
Ja toca,
Sergi, bueno, el Sergi marxa.
El Sergi marxa.
Sí. Ell ha fet ja el Badalona i en té prou.
He venido a hablar de mi libro.
I en té prou, ell.
Bueno, el Lleida Llista que ja necessitaven una victòria sí o sí,
Home, clar, ja li toca, I a veure si podem començar a remuntar la taula i ens fiquem al posto que d'això, però...
A grans trets
sí,
també
però
és un...
a patint,
Que sí.
Bueno, va remuntar dos vegades, va remuntar.
Grans trets,
que no...
Econòmicament també a grans trets també és un club que a priori no es tira més el braç que la màniga.
No. L'Enric amb això sí que no pot tindre molts efectes, però amb això ho té bastant clar. I si no se li gira el cap, porta però... bona política amb això.
I què? I un copet a l'esquena i ja, saps?
No, sí, jo no, ja ho sé. Sí, bueno, no, però almenys no deus diners, no tens problemes.
No,
sí, però que vull dir que no...
Sí que té problemes.
No et premies.
Bueno, clar, la penyada és quadrar el pressupost al final de
l'any. No, que no en té per denúncies, per coses d'aquestes.
Com ha dit l'Àlvaro Aliaga moltes vegades, l'Enric, i... El que hem de fer és una gestió econòmica acurada. Això és la nostra obligació. El problema és que sembla que, com esteu parlant, fer una gestió econòmica acurada no és lo habitual i, per tant, és com si fos... Això és notícia.
Perquè legalment sí. Està permès. Perquè sí, si legalment no estigués permès això de deixar de pagar gent i aquestes històries, s'acabaria ràpid.
Però és que si no ho fan aquests clubs, tampoc reben res a canvi. O sigui, no és el premi de l'any, m'enteneu? I, en canvi, els clubs que no estan al dia, que no paguen, que tal, continuen i venga, i venga, i continuen sortint als mitjans de comunicació i tot, i venga, i sense control... Per això he dit que aquest sistema i tot això que és com està muntat és pervers. Vull dir, sí. És pervers absolutament.
No, i després és complicat, perquè tu has ficat l'exemple de l'Albert Aliaga. Sí, s'ha de fer una gestió acurada. Però l'ICG Força de Lleida, reconegut pel mateix president, cada any casca un 10, un 15% de
pressupost. Però posen els diners de la seva butxaca.
Que sí, que és el que anava a dir, que és del seu patrimoni.
Exacte.
Vale? Però és que potser ha d'arribar un moment que ha de dir, escolta, que estic fart de gastar-me diners del meu patrimoni. No, i si la ciutat no dona... Doncs no dona, i no passa res.
I juguem a classificació.
Perquè és el que dius tu, Vanessa, és la perversió del sistema. Hem de fer, hem de ser curosos, tal, no sé què, i vinga, va, si falta ja fico jo. Hòstia, no pot ser, home, que l'Albert Aliaga i la seva junta directiva estiguin cascant cada any 100, 150.000 euros. No pot ser, no pot ser. Però és que si no casquen 100, 150.000 euros, no tens a carrera, no tens a butxetí, no tens, i al pavelló som 500.
Claro.
Llavors, en un moment o altre, doncs s'haurà de dir, bueno, fins aquí.
Ja, però això ho diem aquí des de fa...
No, sí, no, i amb l'Albert ho hem parlat moltes vegades.
No, del bàsquet, del futbol...
I el podcast el vam tenir, i vam parlar i parlant d'això. Bueno, doncs pues són gent doncs, que bueno, pues, els pot... La seva estima cap al bàsquet, cap a intentar fer coses per la ciutat, que està molt bé, que és molt honorable. Uh-huh. Però és que així entrem en un cercle viciós. Per què és un cercle viciós? Perquè tu mateix ets conscient de que el teu projecte no és sostenible, però, hòstia, va, fiques pasta de la butxaca, no? Pues no. Bueno, doncs si Lleida no dona per tenir un Leport competitiu, doncs no tenim un Leport
competitiu.
Jo crec
que el poses amb l'esperança de pujar de categoria i veure que llavors sí que ho sigui.
Però tu te creus que, això, però... que puges i serà sostenible?
No, si serà no dic que ho serà, però...
I el que passa que és que la gestió acurada, seriosa, tal, tampoc no comporta a vegades un premi en que un patrocinador confiï en tu... Ah. Perquè això al Llista li ha passat. O sigui, sí, més no, bé que ho ha fet el Llista...
Li ha passat un munt d'anys. Bueno, li està passant un munt d'anys.
No? Me'n consta que l'Albert sí que estan treballant per una possible possibilitat, malgrat la redundància, d'estar a la CB. Estan treballant en això per trobar aquests diners per estar a la CB. Perquè estar a la CB és...
3 milions d'euros.
Passada.
Clar, és molts diners. No, i els sous dels jugadors...
No, 3 milions d'euros.
Pugen i...
Clar, és que...
La primera temporada són 3 milions.
Això no és moco de pago.
Clar, 3 milions d'euros... Tenen en compte quin pressupost tenen aquest any.
No ho sabem. 800, o vorà.
El salt és abismal, eh?
Triplicar.
Ah.
Més.
Si no tens un patrocinador que et posi 1 milió d'euros...
No, més.
Estàs mort.
No, i amb 1 milió d'euros també estàs mort.
Bueno,
home, comencem
per 1 milió.
Comencem per 1 milió.
Exacte.
Ja, però amb 1 milió...
Si trobes un patrocinador d'1 milió d'euros... Escolta...
N'has de trobar 2 d'1 milió.
Escolta, mira...
Però el canto de los dientes.
El futbol ha tirat molts anys, ha fet 3 playoffs, doncs mira, perquè van tenir l'ençar, la xorra, com ho vulguis dir, d'enganyar un xino. Uh-huh. Tal qual. Perquè al moment que el xino ha dit prou, ja ha vingut el Covid i tal, ja has vist com ha acabat el Lleida. I ara han entrat aquests nous i ja veus que els números no els quadren de cap manera.
No.
Però perquè no quadren de cap manera.
Per tornar al futbol, proper partit de Lleida Esportiu a casa davant de l'Ibiza, Islas Pitiüses.
Pitiüses,
perdó.
Ojo, que aquí pot haver lío.
Sí?
Sí, perquè l'Ibiza és un dels clubs que va impugnar la inscripció de Lleida Esportiu a la Federació Espanyola de Futbol.
És veritat. Sí, com està allò? Res, no? Es va suspendre o està cautelarment també?
Anem fent.
És
cautelar.
És el sistema pervers, sí, fem el mateix.
Com està el jutjat a Lleida? Doncs pues igual.
Col·lapsat.
No, en parlem des de fa moltes setmanes.
No sé
si afortunadament o no, però...
No, la cautelar està allí, el que passa és que hi havia la jutgessa de guàrdia, quan ha deixat d'estar de guàrdia, l'ha passat amb una altra, i l'altra ara veu que té un marron sobre la taula.
Ara està embarassada, no pot ser.
Ai, Dios mío,
no se pot tocar.
Com ho fem, això? I així estem, i anem tirant.
Bueno, estan empatats a punts a la classificació.
Oblida't de la classificació,
ja sé, Ricard. Però estan empatats a punts. Sí, sí.
Oblida't. Sí, sí. No, perquè els dir la setmana passada ni teníem que fotre 5, i sí. Vam cascar 0-1.
Bueno, per fer bo la victòria d'aquest cap de setmana s'ha de guanyar a casa.
Ah, això sí.
Això sí. Per la mínima, l'últim minut o com sigui, però s'ha de guanyar.
Però és igual que et vingui l'Ibiza, que el Teruel, que l'Ebro, o que el Sons d'un Corda.
És igual, han de guanyar tothom. O sigui, ja està, a partir d'aquí...
Ja, però...
Estem a la segona ref, hòstia, que
però no deu ser...
quarta categoria al futbol espanyol.
Ja, però no deu ser el mateix que em vingui l'Ebro, que té 6 punts, a que et vingui el Penya Deportiva, que
té 20. És
exactament el mateix.
Posats a jugar.
Exactament el mateix. I a los hechos me remito. Oh, és que el Saguntino tal, no sé què, Cataclan. Oh, és que l'Olor no sé què, Cataclan. Oh, és que l'Alzir no sé què, Cataclan. Hòstia, ojo, l'Hércules que dom. Hòstia, 0-4.
Sí. És increïble. En fi, proper partit, Vanessa, a casa, ja ho hem dit, dissabte a les 4, que esteu convidades i convidats. Ja, ja he vist que li has tornat a dir al Sergi, com que tu vas venir el darrer dia.
Clar, vale. És que, companys, m'heu de fer una mica de suport.
No. Si sí, bé vens tu a fer les pàgines al diari, jo el te vinc al pavelló. No?
Jo depenent... jo
depenent dels partits que tingui el cap de setmana, que també en tinc.
Bueno,
exacte. En fi.
Tindrem el playoff.
Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Escuer, que m'alegro molt de veure-vos els tres aquí als estudis. Que tingueu bona setmana. La setmana que ve també tenim programa, encara que és la de Pons, eh? Si voleu, us truco. Però dilluns és laborable, ja.
Home, Pons, però si és el 6 i el 8, el Pons.
Jo que sé, ja sé que se l'agafa el 3, ja, el Pons. Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Hi ha gent que ja el divendres anterior, el dia 2 de desembre, ja desapareixen i no tornen fins al 12. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Va, que ens plantem a les 2, demà hi tornem a les 12:20.